Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Dos quarts de set. Bona tarda, amics i amigues. Després del Punt i Seguit, seguim aquí a Ràdio Estel amb l'actualitat ara, amb la temàtica social i religiosa agafant el protagonisme. El sínode 2023, convocat pel Papa amb la participació que comença ara a les diòcesis primer, no és un fet extraordinari d'ara, sinó una nova manera de funcionar i de treballar en l'Església. Es viurà aquest cap de setmana a Barcelona i en altres bisbats i arcabisbats un veritable enviament, amb l'objectiu que es doni veu als qui habitualment no la tenen, i sobretot que tots ens escoltem els uns als altres. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el conseller d'Educació, Josep González Cambray, acaba d'anunciar avui que el govern ha decidit suprimir els concerts educatius a les escoles diferenciades per sexes, centres només de nois o només de noies. Els propers dies sabrem si aquesta mesura és aplicable o es pot seguir frenant amb decisions judicials. D'altra banda, es faran des de demà fins dijous les jornades de litúrgia de les diòcesis espanyoles amb el lema la iniciació cristiana i el catecumenat avui, organitzades per la Comissió Episcopal per a la Litúrgia. I entrevistarem aquesta tarda Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Ens explicarà com viurà demà al matí la benedicció abacial de Manel Gasc a la Basílica de Santa Maria, un gran acte litúrgic i social del qual estarem molt pendents a Ràdio Estel. Aquestes i altres informacions una tarda més, sense distància, avui festa de la Mare de Déu del Pilar, fins a 3:15.
Sense distància. L'espai per viure de prop allò que passa.
Hem entrat aquesta setmana en un temps de sínode molt especial. La propera Assemblea General d'aquest gran fòrum trianual sorgit del Concili Vaticà II ha començat ara 2 anys abans perquè es visqui una preparació per diòcesi i després en altres àmbits. Una església sinodal és, de fet, la que viu amb els seus membres caminant junts, i així ho estan recordant aquests dies tant el Papa com altres pastors, preveres i membres de l'Església. El lema del 2023 serà precisament per una església sinodal, comunió, participació i missió. Aquesta etapa diocesana de preparació, que volem conèixer avui una mica més, durarà fins a l'abril i, en el cas de l'Arxidiòcesi de Barcelona, connecta molt bé amb un nou objectiu del seu últim pla pastoral, titulat Sortim. És el discerniment que es començarà a treballar a partir del proper temps d'Advent. L'inici de la fase diocesana, que ja va obrir el Papa Francesc el cap de setmana passat al Vaticà, es viurà de manera més rellevant aquest diumenge a Barcelona, amb una missa a 8:15 del vespre a la catedral, presidida pel cardenal Joan Josep Omella i transmès en directe, com cada diumenge a la mateixa hora, per Ràdio Estel. Enric Termes, encarregat de la preparació diocesana del sínode de Barcelona, ha explicat a Ràdio Estel que aquest inici és molt esperançador i que la fase diocesana és un veritable enviament que expressen els pastors de les diòcesis. Termes, a més, ha assegurat que el treball diocesà està dissenyat per a una participació sense límits.
A la nostra diòcesi enviarem aviat també unes petites pautes per poder treballar i orientar els terminis també de com s'ha de fer aquest treball, però fonamentalment partirem de la pregunta bàsica o fonamental que apareix en el document preparatori, en els números 2 i 26. Els documents remarquen molt la importància de buscar, de convocar, d'animar a participar-hi aquells que habitualment no se'ls dona la veu, aquells que no tenen veu en la nostra societat i en la nostra església, o que de vegades queda més al marge, pobres, marginats, i això serà un treball que en la mesura que ens sentim implicats a fer-lo es podrà fer.
L'encarregat de la preparació diocesana a l'Arxidiòcesi de Barcelona ha explicat també que aquesta iniciativa del Sant Pare no és només per aquests 2 anys, sinó per sempre.
Quan el Papa convoca aquest sínode, d'alguna manera vol convocar-nos a un estil de treball en l'Església. No és només un moment puntual que se'ns convida a fer camí junts, a participar, a escoltar-nos, a descobrir la presència de l'Esperit Sant, com parla i com actua i com ens anima en el nostre treball, sinó que això ha de ser una manera de fer de l'Església. Cada moment té les seves crisis. Ara en tenim una important, de descristianització, també marcada globalment per la pandèmia, però que no ho hem de veure com una dificultat, sinó com una possibilitat.
El que comença ara, segons Enric Termes, ja forma part del que s'acabarà decidint l'any 2023.
Jo diria que la part decisiva del sínode ja és aquesta. D'acord que n'hi haurà una altra fase continental i una universal a Roma l'any 23, però aquest moment ja és decisiu, perquè si es vol escoltar la veu del poble de Déu, significa que ara és el moment que des de cada una de les esglésies particulars, des de les diòcesis, se'ns convoca a tots a participar-hi, a escoltar, a dir-hi la nostra. Aquest sínode té una característica per mi important, que el que reflexionem, que és la sinodalitat, al mateix temps és la manera com treballem.
Els responsables diocesans del sínode asseguren que la participació de tothom, tenint en compte les dificultats de l'Església avui en el món i també de les crisis globals, com ara sentíem, és ara especialment important. Recordem que l'Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes és un període d'unes 3 setmanes amb sessions diàries intenses i amb bisbes i també altres fidels convidats o observadors i experts. El que passi aquests 2 anys marcarà la cita del 2023.
Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món.
També estem destacant avui que el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha anunciat aquest migdia que el govern ha decidit suprimir els concerts educatius a les escoles diferenciades per sexe, centres només de nois o només de noies. Així ho ha expressat el conseller després de la reunió del govern aquest mateix migdia.
Avui els anunciem que el govern del país ha pres la decisió de no renovar el concert als centres educatius que segreguen per gènere. Al segle XXI, al segle XXI, no hi pot haver cap escola que amb finançament públic continuï separant nens i nenes a les aules.
Des de Ràdio Estela ens hem posat en contacte amb la institució educativa que representa 13 de les escoles diferenciades que hi ha a Catalunya, moltes d'elles amb concert educatiu vigent. La seva primera reacció és esperar, segons ens diuen, per consensuar una resposta conjunta a l'anunci del govern. També la Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures, la FAPEL, a través del seu president Josep Manel Prats, ens ha dit que igualment vol esperar abans de fer cap declaració. Precisament aquesta entitat, la FAPEL, té concertada fa dies una reunió amb el mateix conseller González Cambray per al proper dia 27. Des de fa 2 anys hi ha tota una batalla judicial després del primer anunci que va fer la Generalitat sobre la intenció de suprimir els concerts educatius a les escoles diferenciades. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va determinar que el govern havia de seguir pagant aquests concerts educatius a la primària almenys durant 5 anys. També hi ha hagut recursos al Tribunal Constitucional i queda pendent el que es pugui decidir judicialment sobre la secundària i el batxillerat. I és notícia, d'altra banda, que la Basílica de la Puríssima Concepció de Barcelona ha acollit aquest migdia una missa solemne amb motiu de la Festa de la Mare de Déu del Pilar. La celebració ha estat organitzada per diferents entitats que tenen la seu en aquesta parròquia. Ho ha explicat a Ràdio Estel el vicari de la Concepció, Joan Blader.
Hi ha assistit, entre altres, los caballeros y las damas de Nuestra Señora del Pilar, que tenen la seu aquí a la parròquia. I també avui, doncs, amb sorpresa, l'església estava molt plena, de gom a gom. Ha estat molt solemne la Santa Missa, hi ha hagut un cor, l'orga, i, bueno, doncs se li ha donat aquesta solemnitat a la Mare de Déu. També el seu altar, que hi ha aquí, doncs ha estat guarnit amb moltes flors, moltes llànties, i ara, aquests moments, doncs té lloc una hora santa amb exposició del Santíssim Sacrament i el rest del Rosari.
Al final de la celebració d'aquest migdia s'ha cantat l'himne a la Pilarica i s'ha venerat la imatge que es conserva en una de les capelles de l'Església de la Concepció, situada al carrer Aragó 299 de Barcelona.
Sense distància. Actualitat propera i clara a Ràdio Estel.
5 minuts i mig i seran 6:45 de Barcelona. Ens desplacem fins a Montserrat, on se'ns celebrarà el matí demà l'acte de benedicció de Manel Gas com a nou abat del monestir. Serà conferida aquesta benedicció pel benedictí i exarca dels catòlics bizantins de Grècia, Manel Nin. i seran presents bona part dels bisbes de Catalunya i un bon nombre de superiors i superiores d'ordes i congregacions encapçalats per Guillermo Arboleda, abat president de la congregació sublacense cassinesa, el grup monàstic benedictí al qual pertany Montserrat. També seran presents a la cerimònia el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i representants del Patronat de la Muntanya de Montserrat, entre altres autoritats. En el camp final, el Virolai s'agafa com a relleu l'estrofa «En vostre nom comença nostra història i és Montserrat el nostre Sinaí». En parlem breument amb Carles Armengol, president d'una de les entitats laicals històriques, centenària i vinculades al monestir de Montserrat, també al bisbe Torres i Bages i a la patrona de Catalunya. Ens referim a la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Senyor Carles Armengol, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Com viu la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, aquest esdeveniment de demà, la benedicció abacial?
Bé, de fet, des del que es coneixia doncs el relleu de l'abat Soler, doncs hem seguit amb molt interès aquesta elecció d'abat i que culmina, d'alguna manera, tot i que ja ha pres possessió el nou abat, doncs amb la benedicció. És un procés normal de renovació, de fet no és fruit de cap circumstància especial, més enllà de l'edat de l'anterior abat, la qual cosa doncs és un signe de vitalitat del monestir, que hagi pogut escollir un abat força jove, sí. Molt conegut perquè ha tingut una presència pastoral prèvia a la seva consagració com a monjo i, per tant, molt esperançats doncs, que aquesta etapa segueixi d'alguna manera que brillant Montserrat, no? Que és el que tots desitgem, que la llum de Montserrat doncs, ens segueixi il·luminant.
Ja ho crec. Què esperen vostè, senyor Carles Armengol, i la Lliga Espiritual d'aquesta nova etapa amb el nou abat, després de 21 anys que han tingut diferents moments de dificultats i han estat intensos amb Josep Maria Soler, un abat que també ha destacat per la seva ponderació, no? I el seu tarannà pacificador i diguéssim, de coordinació, no?
Sí, mira, crec que no desvetllo cap secret si dic que l'abat Soler ens va contestar una carta que li vam enviar a la Lliga d'agraïment per aquests anys, i en la nostra carta parlàvem de que ha sigut un període amb dificultats, i l'abat Soler ens deia, sí, potser s'han viscut més de cara en fora que de cara en dins. I em sembla que és interessant això, perquè diu, prova d'això és que l'elecció del nou abat doncs ha sigut relativament fàcil, sembla que en primera votació, és a dir, que a vegades aquesta, evidentment, com a tota comunitat gran, doncs hi ha diferències i de més, però la unitat de fons del monestir o de la comunitat benedictina, doncs hi és. Per tant, ja dic, no, jo crec que no cal esperar grans canvis, el que cal esperar és que Montserrat segueixi sent aquesta casa d'acollida i alhora aquesta casa de cultura, aquesta casa d'espiritualitat, amb aquesta tan amb aquesta dimensió que té, que agrupa doncs aquest fet de la muntanya, del santuari, de la imatge de la Mare de Déu, de la comunitat benedictina, la d'homes a dalt, la de dones a baix, que no l'hem d'oblidar tampoc amb la importància que té el monestir de Sant Benet, no?
Sí, tant. Bé, doncs sí.
Tens de que, bueno, de veure que Montserrat segueix enfilant el camí del mil·lenari pel
2025,
important. Tant, doncs, continuïtat, endavant.
Endavant, i que puguem veure també la beatificació de Josep Torres i Bages, però això és una altra història, més complexa.
És una altra història i està bastant aturat, malauradament, però
sí,
bueno.
Bé, en parlarem un altre dia, en tot cas. Moltíssimes gràcies, suposo que podrà ser-hi vostè demà a 11:15.
Jo no hi podré ser, no. També segueixen restriccions, hi ha un membre de la Junta de la Lliga que sí hi serà, que a més hi té unes vinculacions familiars i ens representarà.
Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la Mare Déu de Montserrat. Una abraçada i fins una altra, que vagi bé, en tot cas, el seguiment de tots demà. Adéu-siau. I acabem sense distància, tot just comentant-vos que es faran des de demà i fins dijous les jornades de litúrgia de les diòcesis espanyoles amb el lema La iniciació cristiana i el catecumenat avui. Un dels que participaran és el liturgista català Jaume González Padrós. Us deixem amb les vespres de Montserrat.